Bon dia, són les dues. El nivell acadèmic dels alumnes catalans cau en picat després de la pandèmia.
Cap país del món estava preparat per, de cop, passar a tancar les escoles. I els resultats aquests de pèrdues d'aprenentatge són totalment consistents amb els estudis que s'han fet a pràcticament tot el món, en què els alumnes han perdut entre 4, 6 o més de 10 mesos de curs.
És el director de la Fundació Bofill que atribueix els mals resultats dels alumnes catalans al parèntesi del confinament i a una mala estratègia en la tornada a les aules. El cas és que aquest any les proves de competències bàsiques dels alumnes de quart d'ESO han estat desastroses. Les notes han baixat en totes i cadascuna de les matèries que s'avaluen. Especialment en matemàtiques, tenen els pitjors resultats dels últims 11 anys.
RAC 1 migdia.
Per cert, que els exàmens constaten que en acabar la secundària els alumnes dominen més el castellà que no pas el català. De seguida tots els detalls, però abans, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
La sequera passa factura a les empreses que es dediquen a fer activitats de lleure en rius i pantans.
Alguns d'aquests negocis s'han vist abocats a tancar i els que mantenen l'activitat es queixen que la davallada de clients és claríssima.
I ho acabem de saber, la justícia tomba els recursos contra l'eutanàsia del pistoler de Tarragona.
Els magistrats, que han resolt amb molta rapidesa la qüestió, ja ho han notificat a les parts. La resolució conclou que el pistoler té dret a morir. No posa cap data a l'eutanàsia i recorda que ja no es poden presentar recursos ordinaris.
Tot apunta que el Barça executarà la quarta palanca per poder inscriure jugadors dins els marcs que estableix la Lliga.
Hi ha uns 100 milions d'euros que ballen entre el criteri comptable del Barça i el de la Lliga per complir amb els requisits del fair play i, per tant, amb les tres palanques activades fins ara, des del club blaugrana ja assumeix que no en tindran prou.
I el Girona rescindeix el contracte d'Adrià Ortolà.
L'alacantí finalitzava el seu lligam amb el club el juny del 2023. El porter de Xàbia, de 28 anys, va arribar a Montilivi el febrer del 2021, procedent del Tenerife.
I l'últim titular pel temps aquesta tarda, la calor no serà tan intensa com ahir. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, no, perquè la temperatura ja no pujarà tant com ahir. Passarem de 40 graus que teníem ahir a primeres hores de la tarda al Pla de Lleida a uns 37 en aquesta zona, bona part de l'interior a la ratlla dels 35 i els 30 a moltes zones de la costa, però aquí amb molta sensació de xafogor. I tot plegat acompanyat de sol al centre i al sud del país, però com està passant aquestes últimes tardes, de nou al nord, Pirineu, Prepirineu, puntualment nord de la Catalunya central, ruixats i tempestes que poden descarregar molta intensitat i anar acompanyades de calamarsa o pedra.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El nivell acadèmic dels alumnes catalans continua en caiguda lliure, especialment en anglès i en matemàtiques. Quan es va decretar el confinament per la pandèmia, es va trencar una progressió ascendent en els coneixements dels estudiants, però les proves de competències bàsiques dels alumnes de quart d'ESO constaten ara ja 3 anys seguits de davallada. Les notes han baixat en totes les assignatures que s'avaluen. Són català, castellà, anglès, matemàtiques i ciència, tecnologia. Joel Penya.
En les matemàtiques s'ha registrat el pitjor resultat en els 11 anys que s'han fet les proves de competències bàsiques. Gairebé una quarta part de l'alumnat no supera l'examen i la puntuació ha baixat 4,5 punts sobre 100 en matemàtiques i se situa ara als 62, quan la mitjana desitjable és de 70 punts. Pel que fa a l'anglès, la davallada ha estat de 2,1 punts i també està per sota del nivell desitjat. La mitjana del català i el castellà també ha baixat en 2,4 i 2,8 punts respectivament i són les úniques assignatures que es mantenen per sobre de la barrera dels 70 punts. Tot i això, enmig de la polèmica sobre el català a les escoles, les dades constaten que els alumnes dominen més el castellà que el català. Una altra conclusió és que ara es posen menys excel·lents respecte als altres anys. Tot plegat són dades que ha publicat ara el Consell Superior d'Avaluació de la Generalitat després d'analitzar els resultats de les competències bàsiques que 81.500 alumnes van fer al març. Des del Departament d'Educació atribueixen a la pandèmia aquesta davallada en el nivell acadèmic.
Les entitats creuen que el Covid hi ha tingut molt a veure, però alerten que la reentrada a les escoles no es va fer com tocava. La Fundació Bofill, especialitzada en educació, explica a RAC1 que s'hauria d'haver fet una prova de nivell abans de tornar a començar les classes. Assegura que els països on es va fer aquesta prova, no hi ha hagut una pèrdua d'aprenentatge tan pronunciada com aquí. D'altra banda, apunten que els alumnes que més han patit el tancament són aquells que a casa no van tenir una alternativa a l'escola.
El director de la Fundació, Ismael Palacín, ha explicat a RAC1 que cal veure quins són els alumnes que han patit una major davallada de nivell. Creu, però, que són els que es van haver de quedar sols a casa o els que no van rebre un incentiu cultural per continuar aprenent.
Quins alumnes han perdut? Sobretot han perdut aquells alumnes més desavantatjats en què la seva família i el seu entorn els hi podia donar menys suport, i en canvi possiblement han perdut poc o res aquells alumnes que ja parteixen d'un suport familiar i cultural més gran.
I assegura que poden haver perdut entre 4 o 5 mesos d'aprenentatge i fins a un any. Tot i això, assegura que el nivell es pot recuperar a través de tutories personalitzades, activitats extraescolars i, sobretot, inversió en les escoles. Precisament, una altra conclusió que extreuen de l'afectació de la pandèmia és que cal apostar de totes per unes escoles preparades per a l'educació digital.
Però és que en el segle XXI no pots no tenir un sistema preparat per l'educació digital o l'educació híbrida, no? L'altra lliçó que hem d'aprendre és hem d'apostar per invertir seriosament, ara amb els fons Next Generation s'està començant a fer, per una educació digital o híbrida de qualitat.
També ha apuntat que els alumnes que han patit la pandèmia podrien trigar entre 5 i 6 anys en recuperar el nivell.
RAC 1 migdia.
Passen 6 minuts a les 2. La sequera dels darrers mesos està afectant les empreses d'activitats de lleure que es fan a rius i pantans. De fet, els baixos nivells d'aigua dels embassaments han fet que alguns d'aquests negocis hagin hagut de tancar. La realitat, però, canvia en diferents punts del territori. Jordi Casals.
Al nord del Solsonès, l'escola Kayak Cau, que treballa al pantà de la Llosa del Cavall, fa una setmana que va tancar i ja donen la temporada per perduda. El seu propietari, Artur Beiroa, ja preveia aquesta situació a principis d'any.
Aquí ens hem trobat amb el cas de que ja ens és impossible poder mancar la base. Ara fa una setmana que hem hagut de tancar totes les empreses. I, bueno, el juliol ja vam estar afectats per la secada, en què hem treballat un 40%. Jo, per exemple, el mes de gener ja sabia que aquest any seria així, perquè no va nevar.
En canvi, el president de l'Associació d'Empreses de Turisme Actiu i d'Aventura del Pallars Sobirà, Floridó Dolcet, reconeix que viuen un any excepcional, però confien en poder mantenir l'activitat durant el que queda de temporada.
Les activitats aquàtiques, rafting i de més, i el speed, que no és piragües, es puguin desenvolupar en normalitat. De moment, tot i que estem en una situació excepcional, podem continuar donant o ofertant les nostres activitats en normalitat.
De totes maneres, la davallada de clients és generalitzada arreu del territori. L'Abril Oriola, treballadora de la caseta del Pantà de Sant Ponç, al Solsonès, diu que quan s'ha notat més és entre setmana.
Aquí al Lloguer tenim moltes embarcacions per fer caiac i normalment ens quedem que les tenim totes a l'aigua sempre. Aquesta temporada ha sigut molt diferent. Entre setmana no hem tingut molt públic per fer activitat, el cap de setmana sí que estem més o menys igual, però sí que s'ha notat.
Tot i això, també és optimista i no creu que hagin d'aturar les activitats. Això sí, confien que arribi un canvi de temps que augmenti les reserves d'aigua i els permeti acabar la temporada amb tranquil·litat.
Doncs sobre el fantasma de la sequera, l'Ajuntament de Barcelona descarta cap mena de restricció en el consum domèstic a la tornada de les vacances. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, en parlava aquest matí a Televisió Espanyola.
No tenemos que temer por el consumo doméstico, para empezar. Nosotros ya desde febrero, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona estamos regando y baldeando las calles y plazas de la ciudad con aguas freáticas, con las aguas del subsuelo, y estaremos a lo que la Generalitat nos diga a partir de septiembre. Tendrá que ver con restringir todavía más el riego de parques y jardines y el baldeo del espacio público.
Collboni també ha garantit que Barcelona complirà les mesures d'estalvi energètic aprovades pel govern espanyol. Diu que els propers dies estudiaran com afecten els monuments i edificis emblemàtics de la ciutat. Un paquet de mesures que continua enfrontant el govern espanyol amb el de la Comunitat de Madrid. El govern de Díaz Ayuso continua mirant el text del Reial Decret amb lupa per si el pot portar al Constitucional, i de tant mirar-lo hi han trobat una escletxa. El vicepresident madrileny, Enrique Osorio, l'anunciava triomfal aquest migdia.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley. Y la torpeza increíble de ese ministerio ha sido olvidarse de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y los edificios. Es que es un error absolutamente garrafal.
Y la ministra de Economía, Nadia Calviño, le replicaba fa una estona desde la Sexta.
Este es el momento de ser solidarios, de apoyar al resto de los países europeos, y las declaraciones de algunos representantes políticos que son antieuropeas, antisolidaridad, antiunidad, creo que no van en la dirección correcta, y además los ciudadanos, yo creo, no las entienden, ¿no?
I ha tornat a advertir que al setembre s'aprovaran encara més mesures per estalviar energia. Mesures destinades a reduir el consum de gas i a moderar la crisi energètica, que també es reflecteix en el preu dels carburants. Omplir el dipòsit avui costa fins a 23 euros més que fa un any. La benzina està un 35% més cara i el dièsel més i tot, un 50%. De fet, els preus actuals són els més cars de la història en un mes d'agost. El rècord fins ara era del 2013. Fa 9 anys, la primera setmana d'agost, la gasolina costava 1 euro amb 47 cèntims. Ara està a 1,90. I el gasoil ha passat d'1 euro 38 al litre fa 9 anys a 1 euro amb 89 cèntims. Aquests preus no inclouen el descompte de 20 cèntims que aplica el govern espanyol, però vaja, fins i tot amb aquesta rebaixa continuarien sent els preus més cars de la història en un mes d'agost. I de les benzineres als supermercats, que descarten que hi hagi desabastiment de gel, tot i que algunes cadenes hagin començat a limitar-ne la compra. Els problemes de producció i l'acaparament que en fan alguns consumidors són la principal causa que s'exhaureixin en tan poc temps. Elena Barrocal.
Posar un topall de 2 o 3 bosses de gel per persona i dia és una de les mesures que han adoptat alguns supermercats davant l'acaparament que en fan alguns consumidors. El director general de la patronal que agrupa els principals supermercats de Catalunya, Roger Gaspa, explica que si limiten la quantitat de bosses de gel que es poden comprar és per defensar els consumidors. Són declaracions a RAC1.
Hem detectat que en molts supermercats hi havia un acaparament de gel fora de lo normal. Em refereixo a gent que comprava carros sencers de gel. Clar, davant aquesta situació d'acaparament absolutament desproporcionat, des de l'àmbit dels supermercats hem procedit a limitar el nombre d'unitats que pot comprar cada persona al dia per protegir els consumidors que venen després, que també poden necessitar gel.
La patronal de supermercats recorda que aquesta mesura és temporal i que la retiraran tan aviat com es normalitzi la compra de gel per part dels consumidors.
I Facua, per la seva banda, critica aquesta mesura, aquest racionament, acusa els supermercats de crear alarma. Ho ha dit el secretari general de l'Organització de Consumidors, Rubén Sánchez, en declaracions a RAC1.
A nosotros no nos gusta que los empresarios se tomen la licencia de decirle al consumidor que les limitan la venta de unidad, porque eso al final lo que fomenta es que los consumidores intenten acaparar el máximo de unidades. Si yo veo que un supermercado solamente me permite comprar 3 paquetes de hielo, pues a lo mejor compro 3 paquetes de hielo cuando no tenía previsto comprar ninguno o cuando tenía previsto llevarme solamente uno.
I continuem parlant de gel, en certa manera, perquè una altra pedregada ha fet estralls a la fruita de les Terres de Lleida. Albesa i la Portella, al sud de la Noguera i al nord del Segrià, són els dos municipis més afectats per la pedra. És la setena de la campanya i, segons Acció Climàtica, hauria afectat unes 140 hectàrees. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. L'any 2022 ja es defineix dins del sector agrícola com el pitjor dels últims 30 anys pel que fa a aspectes meteorològics. N'ha parlat a RAC1 el president d'Assaja Lleida, Pere Roquer.
En els últims 30 anys, l'any 2022 s'ha recordat com un dels pitjors, el que és amb inclemències meteorològiques, perquè venim de les fortes gelades del mes d'abril, la calor sobtada del mes de maig, juny i juliol, i també aquestes pedregades.
La pedregada ha afectat fruita que encara estava per collir, com la nectarina, el pràssec i la pera. Incrementa així la davallada en la producció, que enguany ja era d'un 70% per la fruita dolça i d'un 40% per la fruita de llavor. En aquesta campanya ja s'ha contractat a menys personal i el sector productiu cada vegada es troba més desmotivat.
Per cercar, el Servei Meteorològic ha activat un avís de perill elevat per tempestes en força comarques de cara a la tarda de demà. Martí Oliveres, on poden ser més fortes aquestes tempestes i, sobretot, si serviran per omplir una mica els embassaments i allunyar el perill de les restriccions per la sequera?
Doncs sobretot al Pirineu Oriental i a la Catalunya Central, és a dir, entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Bages, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès, moltes comarques d'aquesta zona central i del nord del país que pot rebre tempestes fortes demà a partir del migdia, però serà sobretot a la tarda quan es faran més extenses i intenses i podran afectar, de fet, qualsevol punt de l'interior. Fins i tot cap al tard podrien arribar a la mateixa línia de la costa. Això sí, malauradament no serviran per solucionar la sequera, però com a mínim sí, doncs respirarem una mica més tranquils.
RAC 1 migdia.
Un minut i serà 2:45. El Ministeri d'Hisenda afrontarà passat l'estiu el gran cavall de batalla del finançament autonòmic. Ara bé, la ministra del RAM ja avisa que no serà a gust de tothom i que els presidents de les comunitats han de rebaixar les exigències. Catalunya, per exemple, la Generalitat denuncia que el model de finançament actual ha tornat a deixar Catalunya per sota de la mitjana en recursos per habitant. Sílvia Solanes.
Segons el recompte del govern, en base a les dades del Ministeri d'Hisenda, Catalunya és el segon territori que més aporta per habitant. En concret, 2.000 1.779 euros, només per darrere de Madrid. En canvi, en rep 2.519 per habitant i és el desè a rebre. Per darrere té Madrid, les Canàries, Múrcia, Andalusia i el País Valencià. Ara bé, si es té en compte, el cost de vida passa pràcticament a la cua a l'hora de rebre i es queda a la penúltima posició. Economia lamenta que aquest sistema de finançament del 2009 perjudica les comunitats que més aporten. Doncs bé, justament avui, i davant la reclamació de governs com el català, el valencià i el balear, la ministra María Jesús Montero ha dit que obrirà el meló. Ho ha fet a l'agència EFE.
Vamos a volver a remitir una propuesta de población ajustada. Dije en el Consejo de Política Fiscal que vamos a volver a hacer un esfuerzo, pero que es un esfuerzo baldío si las comunidades autónomas siguen parapetadas en el modelo de máximo que cada una defiende.
El Partit Popular és escèptic i apunten que en 4 anys no han mogut ni un dit. Afegeixen que la idea podria ser fantàstica si no fos perquè l'últim Consell de Política Fiscal i Financera es va dir que no hi hauria un nou model si les comunitats no es posen d'acord.
Model de finançament a banda, la ministra d'Hisenda s'ha mostrat també optimista de cara a aprovar els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Assegura que si no estiguessin convençuts que els podien tirar endavant no els presentarien. I justament aquests comptes ja inclouran els dos impostos especials que ha d'aprovar el govern espanyol, el de la banca i el de les energètiques. En aquest cas, el de la banca, el sector no el veu gens clar. La portaveu del PSOE avui, Pilar Alegría, els ha enviat aquest missatge avui des de l'agència EFE.
Yo le diría que la banca está perdiendo una oportunidad extraordinaria de mejorar su maltrecha reputación. Este impuesto a quien va a afectar más positivamente es a sus millones de clientes. No se me ocurre ningún mejor ejercicio de responsabilidad social corporativa que arrimar el hombro y además hacerlo de buena gana y no a regañadientes.
El PSOE també ha aprofitat per defensar la seva proposta de llei de secrets oficials que va aprovar l'últim Consell de Ministres. Apunten que fa un salt qualitatiu i per això allarguen la mà als partits perquè facin les aportacions que considerin i s'hi afegeixin. En tot cas, s'obren a escoltar i si cal modificar el temps, el termini màxim que poden estar sota secret les qüestions d'Estat. Justament avui, el País, a més, concreta la lletra petita d'aquest decret, Sílvia.
Sí, les persones que apareguin en alguna informació considerada secret d'Estat tindran 2 mesos per demanar que els documents es desclassifiquin i el termini començarà a córrer en el moment en què la persona tingui coneixement que el seu nom apareix en els informes secrets, ja que el principal problema és que no s'informa els afectats dels assumptes que es classifiquen. Un cop sol·licitats, el Tribunal Suprem serà qui tindrà l'última paraula a l'hora de decidir si es desclassifiquen els secrets oficials i s'entreguen als afectats. Segons aquesta informació, els Mossos i l'Ertzaintza també podran classificar dades i catalogar-les com a confidencials per restringir-les.
Un minut i el veredicte de la justícia sobre el pistoler de Tarragona.
Hola, sóc Joan Dausà i ens veiem a l'Arts d'Estiu de Pineda de Mar.
El 15 d'agost gaudeix dels grans èxits i el CBF de Dausà en un entorn de luxe.
Jo de tu m'agafaria amb calma per venir al màrquet, fer una mossegada, una copeta... Ja saps amb qui vindràs.
Darreres entrades a artsdestiu.com. Aforament limitat.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
RAC1 migdia.
L'Audiència de Tarragona autoritza l'eutanàsia al pistoler de Tarragona. Ho hem sabut fa molt pocs minuts. De fet, els 3 jutges que havien de prendre la decisió no n'han tingut cap dubte. Tot just han debatut el cas aquest matí i la decisió s'ha anunciat res fa pocs minuts. D'aquesta manera permeten que el pistoler, que va quedar greument ferit i amb una invalidesa quan el van detenir, s'aculli a una mort digna que els experts de salut ja havien autoritzat. Creuen que això preval davant del dret de les víctimes a dur-lo a judici. Els recurrents, però, pensen arribar fins al final. Benet Íñigo.
La jutgessa de Tarragona, que investiga les accions del pistoler, ja va autoritzar aquesta eutanàsia, que de fet fins i tot tenia data, a finals de juliol, però l'advocat dels Mossos ferits en la fugida va presentar un recurs i un jutge substitut va acceptar aturar-ho fins que l'Audiència de Tarragona digués la seva. Això ha estat avui. L'advocat del pistoler, Gerard Amigó, estava convençut que seria així.
És una segona batalla que el meu client ha guanyat. Tenia bastant esperança, sobretot amb la composició del tribunal.
que creiem que és molt garantista, i evidentment ha ratificat l'auto de la jutge instructora que ha dictat l'auto, on evidentment ella no es podia pronunciar sobre aquest assumpte.
Ja no es pot presentar ara cap més recurs a la justícia ordinària, però l'advocat dels Mossos ferits en la fugida, José Antonio Vitos, ja avisava, abans de saber-se la decisió, que si de nou es donava llum verda a la mort del pistoler, ho portaria al Constitucional. I com que si es fa l'eutanàsia, el recurs deixa de tenir sentit, que això serviria per aturar-ho.
És una incògnita, tot plegat, perquè és el primer cas que es dona i ara l'Audiència Provincial de Tarragona doncs, té aquesta responsabilitat. Jo entenc que en qualsevol cas és una qüestió que podrà arribar al Tribunal Constitucional. Ja estem preparant les possibilitats, les diferents possibilitats que es poden donar per interpretar el més aviat possible doncs, un recurs d'empara.
La decisió, com dèiem, hem sabut fa pocs minuts. Els experts, però, gairebé ja donaven per fet aquesta decisió de l'Audiència de Tarragona.
Sí, l'advocat especialitzat en dret sanitari Alejandro Gámez ha explicat al Món a RAC1 que la llei d'eutanàsia no preveu excepcions en funció de quina és la situació jurídica de la persona que la sol·licita. Ha estat així de contundent al Món a RAC1.
Es un caso que a nivel social remueve mucho porque es fácil empatizar con ambas partes del conflicto, pero entiendo que a nivel jurídico la solución debería ser bastante sencilla y la Audiencia Provincial en pocos días debería desestimar el recurso de apelación y facilitar que se le preste el derecho a la eutanasia a esta persona.
I Núria García, jurista experta en bioètica i membre de la Comissió de Garantia i Avaluació que analitza qualsevol sol·licitud d'eutanàsia, confirma que les lesions que té el pistoler són irreversibles i que compleixen els requisits establerts per la llei. Coincideix que hi ha un conflicte de drets, però que n'hi ha un cada pas a més.
No podem posar sobre la taula en un mateix plano el dret a una suposada indemnització econòmica d'aquestes persones, que jo entenc que és legítim que ells vulguin reivindicar-ho, versus la situació d'aquest senyor i que pugui acollir-se a una prestació que la llei contempla. Si no caiem en el ull per ull dent per dent, com que a mi m'han fet mal i tinc aquesta angoixa, necessito veure venjança en la meva pèrdua.
Recordem que el pistoler va disparar els seus excompanys de feina en una companyia de seguretat privada, va fugir ferint dos agents dels Mossos i va acabar trinxerat en un mas de Riudoms armat fins a les dents. El van detenir les unitats d'elit dels Mossos en un assalt que va acabar justament amb el pistoler ferit greument.
Encara en clau de successos, 13 persones han mort ofegades a la platja i 7 més en piscines aquest estiu. És el balanç que fa Protecció Civil a les portes del primer cap de setmana d'agost i amb les temperatures pels núvols. Tina Forés.
Dels ofegats a les platges, 7 són a la Costa Brava, 4 a la Costa del Garraf i 2 a la Costa Daurada. Pel que fa a les piscines, 5 persones han mort en instal·lacions de particulars i 2 més en piscines públiques, totes dues menors d'edat. L'any passat, la campanya de seguretat a les platges es va tancar amb 21 ofegats a les platges i 8 en piscines.
Els Mossos han detingut 2 persones i n'investiguen 3 més per l'agressió homòfoba contra uns ballarins durant un festival de dansa a Figueres. Un dels detinguts té 21 anys i la resta són menors d'edat.
El grup de joves els hauria insultat durant la seva actuació i després els haurien agredit mentre tornaven a l'hotel. Se'ls acusa d'un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques i també per un delicte de lesions. Els fets van passar ara fa un mes. Els Mossos han identificat un total de 5 joves i ja han donat per tancada la investigació. El major d'edat haurà de declarat davant del jutjat d'instrucció i la resta davant la Fiscalia de Menors de Girona.
7 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament de Barcelona continua amb l'estratègia d'avançar els tancaments de bars i restaurants per solucionar l'accés de soroll a les nits. Aquest cop serà en 2 punts de Ciutat Vella, el Raval i el Gòtic. És un dels districtes més tensionats acústicament. De fet, dels 11 punts més sorollosos de Barcelona, 4 són en aquesta zona. La mesura Tina entrarà en vigor d'aquí un mes.
Sí, amb la nova normativa, les terrasses hauran de tancar a les 11 de la nit, els locals de restauració a la 1 de la matinada i les botigues d'alimentació i supermercats a les 10 de la nit. Ho ha dit el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que ha explicat a quants locals afectarà la mesura.
Aquestes mesures afecten a 53 locals de restauració, a 90 d'això que dèiem d'alimentaris, a 90, i a 13 terrasses.
Afecta els veïns de Joaquim Costa, plaça dels Àngels Escudellers i George Orwell, una zona on s'hi concentren més de 13.000 persones. Rabassa ha explicat que amb l'aplicació d'aquestes mesures pretenen solucionar un problema que ve de lluny.
És un problema estructural i endèmic i amb aquestes mesures, que són les primeres, esperem poder pal·liar alguns efectes, sobretot amb dos objectius. El primer, que es pugui dormir millor i després que es pugui dormir més.
També es reforçaran patrulles de la Guàrdia Urbana i es modificaran horaris dels serveis de neteja. Ara els afectats tenen un mes per presentar al·legacions i quan acabi el termini la mesura quedarà aprovada.
RAC 1 migdia.
I abans dels esports us expliquem que els teatres de Barcelona i del conjunt del país han tancat una de les temporades més difícils dels últims anys amb una caiguda molt evident del públic. Més de la meitat de les sales obertes ara mateix estan buides. La pandèmia i els confinaments han fet molt de mal als hàbits culturals de la gent. Un 6% dels catalans admeten que no han tornat al teatre després de la Covid. Però aquest no és l'únic problema. L'arribada del bon temps, la guerra d'Ucraïna i la reaparició de la paraula crisi han estat un còctel explosiu pel sector, en Hernández.
Un dels casos més evidents d'aquesta davallada del públic ha estat l'espectacle Romeu i Julieta al Teatre Poliorama. David Selves, director de la productora teatral La Brutal, admetia aquest matí al Món a RAC1 que van ser massa ambiciosos en programar aquest espectacle a l'estiu i que el resultat ha estat negatiu.
També vam estrenar Romeu i Julieta fa un mes i mig al Teatre Poliorama i hem acabat una setmana abans, és a dir, quan estàvem a la meitat de l'explotació vam veure que no hi havia forma de remuntar i l'única setmana que hem fet prou de taquilla com per pagar la companyia ha sigut l'última setmana.
Un diagnòstic que ha compartit també Toni Casares, director de la Sala Beckett. En aquest cas, l'afluència de públic de la primavera i estiu ha baixat del 80 al 30% en un any. Tot i això, s'ha mostrat optimista de cara a la tardor i les properes temporades.
Sí que ens hem de plantejar quin teatre volem i com volem que visqui la gent que es dedica al teatre, perquè el teatre, sí, en precari, evidentment que sobreviurà, però es tracta de que la gent que té talent, que s'ho està currant, que estan fent projectes interessants, puguin viure d'això que estan proposant.
La situació no és exclusiva de Barcelona, sinó que s'estén a tot Europa. Per tot plegat, els directors de les sales demanen més recursos i un replantejament del teatre tant per part de qui l'ofereix com per part de qui el rep.
RAC 1 migdia.
I en esports tot apunta que el Barça executarà la quarta palanca per poder inscriure jugadors dins els marcs que estableix la Lliga, Gemma.
Hi ha uns 100 milions d'euros que ballen entre el criteri comptable del Barça i el de la Lliga per complir amb els requisits del Fair Play. I, per tant, amb les tres palanques activades fins ara, des del Club Blaugrana ja s'assumeix que no en tindrà prou. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, sí. Dimarts es va aprovar en una reunió de la Junta Directiva tirar endavant la venda del 24,5% restant de Barça Studios si feia falta, una mesura que ara ja se sap en el si del club s'haurà d'aplicar si no hi ha un gir inesperat per poder inscriure els nous contractes signats fins ara. Amb aquesta nova entrada de diners, el Barça aconseguirà, entre cometes, quedar en pau amb la Lliga i poder començar la competició domèstica amb normalitat d'aquí a 10 dies, amb els nous fitxatges disponibles de totes. Ara falta saber a qui li vendran aquest 24,5% restant. No està clar que sigui de nou l'empresa del món del metavers Socios, sinó que pel que sabem a RAC1 s'ha negociat amb més fronts. Encara no està tancat al 100% i sí està treballant a hores d'ara amb molta intensitat. A partir d'activar aquesta quarta palanca, també s'haurà de continuar treballant per poder fer lloc a la resta de prioritats de Xavi per construir el seu nou projecte. La prioritat és l'arribada dels laterals Azpilicueta i Marcos Alonso i el somni és poder concretar també Bernardo Silva al mig del camp. Tot això va per més llarg perquè cal que rebaixi la massa salarial, que ara està a uns 620 milions d'euros per sobre del que s'havia marcat la Junta com a objectiu. Per tant, calen sortides de manera urgent i també hi ha a la recàmera la possibilitat de vendre més actius, el que vindria a ser la cinquena palanca ja aprovada pels compromissaris, la venda del 49,9% de BLM congelada des de fa moltes setmanes. Venen dies i setmanes de molta activitat per poder arrodonir la feina feta als despatxos tant a nivell econòmic com a nivell esportiu.
Doncs, per tant, Marta, per tot això, per aquestes urgències, s'està treballant molt en desencallar l'operació sortida.
Sí, amb diversos fronts oberts. El que ha de fer-se oficial a les properes hores de manera immediata és la sortida de Ricky Puig en forma de traspàs als LA Galaxy de la Major League Soccer. L'altre que també s'encamina a concretar la seva sortida de manera immediata és Neto, en el seu cas al Bournemouth anglès. Les patates calentes són unes altres, amb reunions ahir amb els representants de De Jong, Pjanic, Memphis o Brightway. El cas del danès és el que més inquieta el club perquè no s'ha bellugat gens per marxar, sempre amb el contracte sota el braç i amb el més calent a l'aigüera. També falta concretar d'una vegada per totes el cas flagrant d'un tití que té vies obertes per sortir a l'Olympiacos. En el cas de De Jong, continua sense haver-hi acord per la seva rebaixa salarial, condició indispensable que li plantegen des dels despatxos per continuar al Barça i amb el Chelsea i el Manchester United disposats a endur-se'l. Si De Jong marxa, s'aplanaria el camí de l'arribada de Bernardo Silva. En el cas de Pjanic, agrada molt a Xavi, el voldria mantenir com a recanvi de Busquets perquè entén molt bé el joc i el que requereix la posició.
formació, però té mercat i un salari elevat. Per tant, és un bon caramel per guanyar espai salarial. I en el cas de Memphis passa que ell voldria sortir lliure, mentre que el Barça preferiria poder treure'n un rendiment econòmic. També el Chelsea ha mostrat interès per fitxar Aubameyang, que a partir d'aquest estiu veurà augmentada considerablement la seva fitxa, però avança Mundo Deportivo a aquesta hora que el davanter no vol deixar el Barça. A més, Xavi compta amb el davanter i no pensa en desprendre's d'ell. Al marge de les sortides, també s'ha de veure si s'avança en el front dels salaris elevats de Piqué o Busquets, amb molts pagaments diferits en el passat que funcionen de llosa dels límits imposats del fair play financer de la Lliga i, per tant, doncs, també s'hauria d'intentar resoldre.
Per cert, que a les últimes hores el Brighton ha volgut desmentir haver traspassat Marco Cucurella al Chelsea. El club ha volgut deixar clar que ara per ara no hi ha cap acord amb cap club per vendre Cucurella. És una operació que podria facilitar l'arribada d'altres jugadors al Barça, com ara comentava. Gràcies, Marta. Pendents, doncs, de les sortides de la primera plantilla blaugrana durant les pròximes hores. Per cert, demà hi ha canvis en la presentació de Lewandowski. Ha canviat d'hora.
Sí, havia de ser a les 11, però finalment se celebrarà a partir de 12:45. La raó és que demà l'equip s'entrenarà al matí i per qüestions d'agenda s'ha hagut d'endarrerir una mica per fer-ho tot possible i doncs no fer salat. Serà un acte obert al públic, que haurà d'haver reservat una entrada gratuïta prèviament, sense la qual no podrà accedir al Camp Nou, i després hi haurà roda de premsa a l'Auditori 1899. Aquest matí tots els jugadors disponibles han completat el segon entrenament de la setmana amb la mirada posada en el trofeu Joan Gamper, que es disputarà aquest diumenge a les 8 contra el Pumas mexicà.
Doncs ara en parlem. Gràcies, Marta.
Que vagi bé.
A tot això, falten 3 dies perquè jugui a la Gamper, com ara dèiem, que es presenti al Barça de Xavi, un Barça que encara està en construcció, però el rival, el Pumas, sí que ve rodat. Aquest matí s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat, Mònica Aguilar.
Ho ha fet en una sessió a les 8 del matí, quan encara la calor era prou suportable, i amb totes les mirades posades sobre l'exjugador blaugrana Dani Alves. I sí, com deies, ve rodat, perquè ja ha disputat 6 jornades de Lliga, ara mateix és 9è a la classificació, amb una victòria i 5 empats. L'equip mexicà també compta les seves files amb ells coneguts de la Lliga, com és el cas de l'extrem Eduardo Salvio, que va jugar 2 temporades a l'Atlètic de Madrid. Entre els anys 2009 i 2012 va disputar 70 partits i va marcar 10 gols. Salvio explica quines són les claus per poder guanyar aquest Barça.
Ah, bueno, ser valiente, hay que tratar de que no tengan la pelota tanto tiempo. Todos sabemos el ADN del Barcelona, que es la posesión. Pero bueno, va a ser un partido difícil, pero dentro de todo eso hay que tratar de hacer un gran partido que nos sirva a nosotros, de experiencia, de sacar cosas buenas.
El Pumas va arribar ahir al migdia a Barcelona i ha viatjat amb una plantilla farcida de joves futbolistes que podran viure l'experiència única de disputar tot un trofeu Joan Gamper al Camp Nou. De fet, el lateral dret de 22 anys, Pablo Benevendo, es mostra molt emocionat amb l'oportunitat.
Es una emoción muy grande, la verdad. Tener una oportunidad como estas pocas veces, entonces ahorita que la tenemos nosotros estamos disfrutando de cada momento y aprovecharla, ¿no? Aprovechar, divertirse, que también es parte de, pero muy, muy felices.
Però no només es tracta de l'experiència de jugar al Camp Nou contra el Barça, alguns d'ells, com és el cas del jove migcampista Marco García, podran complir el somni de conèixer en persona alguns dels seus ídols.
Te soy sincero, desde pequeño para mí es uno de mis ídolos, y bueno, era casi imposible de pequeño verme aquí, y bueno, ahora que estoy aquí, el saber que voy a tener la oportunidad de conocerlo, pues es un sueño y lo hace todavía más emocionante.
Marco García referia al tècnic blaugrana Xavi Hernández. L'equip mexicà tindrà la resta del dia lliure, aprofitaran per conèixer la ciutat de la mà de Dani Alves, i demà a la tarda, després de la presentació de Lewandowski, visitaran les instal·lacions del Camp Nou. Dissabte al matí faran l'últim entrenament abans del partit de diumenge.
RAC 1. Aquest diumenge el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada. Aquest diumenge torna Fot-li Pou. A les 8, 57a edició del trofeu Joan Gamper, Barça-Pumas de Mèxic. L'equip de Xavi Hernández passa l'últim test de la pretemporada a 6 dies per l'inici de la Lliga. Segueix la presentació de l'equip i el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
A tot això, fa només unes hores que Rafa Márquez ha parlat sobre la seva relació amb Xavi. Va ser ahir, després de l'amistós que es va jugar entre el Barça B i l'Andorra a la Ciutat Esportiva Blaugrana. El conjunt andorrà es va imposar per 0-1 a Sant Joan d'Espí gràcies a un gol de Marc Fernández, i Rafa Márquez va dir que vol ara una relació propera i fluida amb Xavi Hernández. El d'ahir va ser el quart amistós del Barça Atlètic, ja amb Arnau Tenes i Marc Casado, després que hagin tornat a la gira amb el primer equip. Marxem a Itàlia, a Nàpols. L'escenari del partit d'ahir entre el Girona i l'equip italià de Luciano Spalletti. Miquel Agut, buongiorno.
Buongiorno, Gemma Montero.
De seguida parlem del partit i ens sentim els protagonistes, però abans, Miquel, el Girona ha fet oficial una de les sortides de l'estiu, la del porter Adrià Ortolà.
Exacte, un porter que ja no entrava a la convocatòria per viatjar a Itàlia i jugar el partit d'ahir contra el Nàpols. Avui el club ha anunciat que n'ha rescindit el contracte. El porter té 28 anys, ha jugat una temporada i mitja al Girona amb 4 aparicions a la Lliga i 2 a la Copa, i tot i que a nivell extern no ha estat un jugador important per la poca presència que ha tingut a la gespa, a nivell intern sí que ha estat un jugador que ha lligat molt al vestidor, que l'ha unit molt i que l'ha arengat molt en moments importants. A nivell intern segur que se'l trobarà faltar més que a nivell extern. Per cert, amb aquesta baixa només queden en plantilla 13 dels jugadors que van pujar a primera divisió, dels que tenien contracte en primera plantilla. No hi compto la canalla. Els que tenien contracte de primera plantilla només en queden 13.
Doncs es perd un component emocional al vestidor del Girona. De fet, Ortolà ahir ja no va viatjar a Itàlia en aquesta prova exigent, aquest partit ahir a Castel di Sangro. Tot i la derrota, Miquel, què en traiem de bo de la cita?
Doncs, per exemple, els debuts de David López i Riquelme. Va tenir la desgràcia de marcar-se un autogol l'exjugador de l'Espanyol, però va fer un bon partit a línies generals, i això que la primera part va ser central i a la segona va ser migcampista. A Riquelme li van veure poques coses, però fa pensar que serà un jugador amb el qual l'afició gaudirà, veient-lo jugar sobre Montilivi. I dos dels que ja hi eren, Terrats i Ureña, que la temporada passada van ser maltractats per les lesions, continuen amb un bon nivell en aquesta pretemporada, pel meu gust, sobretot el migcampista barceloní, que està en un gran moment de forma. Tal destacar que va tornar a marcar Tati, que ha fet 2 gols en 2 aparicions amb el Girona, i que ahir l'equip va estar millor a la segona part jugant amb un 4-3-3 que no pas a la primera, en què va mantenir els 3 centrals i els 2 carrilers. En aquest 4-3-3 van destacar els de dalt: Riquelme a la dreta, Tati Castellanos al centre i Samu Saiz a l'esquerra.
Doncs mira, amb Samu Saiz hi vas poder parlar després del partit d'ahir. El sentim.
Samu Saiz, què tal? Bona nit.
Buenas noches.
Quines sensacions després d'aquest partit? Quines sensacions després de jugar contra un equip que va ser tercer de la Lliga Italiana la temporada passada?
Bueno, la sensación yo creo que es buena. Hemos competido contra un gran equipo hasta que nos ha dado un poco el aspecto físico. Al final íbamos 1-1 y el partido estaba súper competitivo y han hecho 11 cambios. Al final se nota 11 cambios buenos, que salen frescos, con ganas de hacerlo bien, y ahí yo creo que hemos bajado un poquito el nivel.
Però tu se t'ha vist còmode, no? Avui al camp, assistència a banda, assistència de gol, se t'ha vist còmode al camp.
Sí, bueno, yo me llevo encontrando bien toda la pretemporada. El peor día yo creo que fue el día de la Andorra, que el míster quería unas cosas, no quería cosas diferentes, y ahí sufrí un poquito más, pero los demás partidos me estoy encontrando bastante bien, el equipo juega muy bien, ya sabemos cómo es el míster del año pasado, lo que quiere, y yo creo que me encuentro muy bien, la verdad.
Vau acabar, com dieu en castellà, limant dos perezas amb el míster, però jo em fixo quan hi ha pauses d'hidratació que parleu molt, no? Dialogueu molt permanentment, tu i ell.
Sí, yo creo que siempre, el año pasado también hablábamos mucho, que tuvimos ese encontronazo, pero bueno, que se quedó en la anécdota. Al final el equipo, mira lo que logró, logramos hacer historia, y bueno, yo creo que este año también tenemos un año bonito para seguir haciendo las cosas bien y que la gente se siga divirtiendo, que yo creo que en el fútbol, aparte de ganar, es muy importante que la gente se divierta.
Quedan 10 días para que comience la Liga a Mestalla. ¿Com veus l'equip, Samu?
Lo he dicho antes, lo he ido comentando que yo creo, confío plenamente en el club, en la dirección técnica. Está trayendo gente muy competitiva, muy buena, con experiencia, con chicos que vienen de otras ligas con mucha hambre. Yo creo que la gente que va a venir va a ser buenos jugadores, con técnicamente buenos, como les gusta al míster, y yo creo que vamos a hacer un gran año, que la gente esté contenta, porque yo creo que el equipo va a hacer divertirse mucho a la afición.
Y amb tu a Girona segur.
A ver, ya sabes cómo es el fútbol, nada es seguro en esta vida, pero yo estoy muy contento aquí, quiero quedarme en primera, quiero demostrar que puedo jugar en primera a buen nivel y me encantaría quedarme aquí.
Y acabo, relacionado con eso, quiero quedarme en primera a buen nivel y demostrar que puedo jugar aquí. ¿Estás haciendo alguna cosa diferente esta pretemporada para encara mejorar el teu rendimiento, para decir, hey, mister, hey, club, que yo me voy a quedar aquí?
Bueno, estoy entrenando muy bien, estoy yendo al gimnasio antes y después de entrenar, que esas cosas me cuestan a mí mucho, estoy intentando comer mejor. No, que no es fácil, que para mí, para la gente es muy fácil, pero a mí me cuesta mucho, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Y la verdad que al final la motivación de jugar en primera y que al final puedes jugar en primera y puedes decir, te están pasando por encima, o puedes jugar en primera y puedes decir, bueno, pues estoy a un nivel bueno y a mí me gustaría lo segundo.
Doncs que sigui així, Samu, moltes gràcies.
Muchas gracias.
A mí también me cuesta comer bien.
Doncs déu-n'hi-do, quina sinceritat. Sí, tots dos molt sincers, Miquel. Quina disciplina, sí. Quin sacrifici gastronòmic, déu-n'hi-do. Saez té un any de contracte, però és una incògnita, no? A més, saber què farà el 2023.
Sí, perquè a ell li queda un any de contracte. És un jugador que va arribar a Girona aixecant moltes expectatives, que jo crec que no les ha complertes, tot i que en les últimes setmanes i últimes jornades de la temporada passada va millorar el nivell i que ha tingut alguns pics de rendiment. I ara caldrà veure també si és un jugador que, tenint un any de contracte, es queda aquí, o si potser fins i tot amplia el contracte, o si el club l'inclou en alguna operació per portar algú altre aquí. Ell deixa clar que vol quedar-se aquí i que s'està preparant per jugar a primera divisió. Jo crec que de nivell en té, però que a vegades doncs, cal veure si el cap acompanya per mantenir la disciplina que cal per jugar a primera divisió amb tanta exigència.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel. Bon viatge de tornada.
Perfecte, de res.
L'Espanyol s'ha entrenat aquest matí pendent també de les seves sortides. Dimata, el Monito Vargas, Aleix Vidal o Villena. No trigarà gaire a fer-se oficial també la marxa de Boley, que marxaria traspassat al Shanghai Port, al seu exequip. I avui hem sabut que un exblanc i blau, i també exblaugrana, penja les botes. És Joan Verdú, que plega els 39 anys. Oriol Agramunt.
Exacte, Joan Verdú posa punt i final a una carrera professional de gairebé 20 anys. Es tracta d'un futbolista format a les categories inferiors del Barça, que va debutar amb el primer equip l'any 2004 i que tan sols hi jugaria un partit de Copa del Rei i un de Champions. El 2006 va deixar el club baurana en busca de minuts a primera divisió i va fitxar pel Deportivo de la Coruña. Durant els 3 anys que va estar el conjunt gallec, va marcar un total de 11 gols en 96 partits. L'Espanyol és el club on ha estat més temps com a professional, 4 temporades a l'equip blanquiblau, i va deixar uns registres de 155 partits disputats, 23 gols i 18 assistències. Verdú ha estat un jugador polivalent que tant podia jugar de mitja punta com de pivot. En la seva etapa a l'Espanyol, ell mateix va respondre sobre quin era el seu rol dins el camp.
Jo, veritat, que intento ajudar l'equip en qualsevol de les dues posicions. Està clar que, bueno, també els rols i les missions que he de fer, tant sigui de mitja punta o de mig centre, són diferents. De mig centre s'han demanat que sigui jo l'encarregat de treure més la pilota, de ser l'encarregat de començar l'inici de jugada, i en canvi de mitja punta doncs és tot el contrari, no? Intentar acabar-la, intentar donar l'últim passe i inclús si es pot marcar algun gol, doncs intentar-ho.
I bé, com ha anunciat, es retira després d'haver vestit les samarretes de la Muntanyesa i l'Hospitalet.
I encara en futbol, avui es disputa un dels clàssics de l'estiu, el trofeu Ramon de Carranza, Mònica.
El mític trofeu arriba a la 68a edició, que enfrontarà aquesta nit Cádiz i Atlètic de Madrid a partir de les 9 de la nit a l'estadi Nuevo Mirandilla. Els de Simeone són els grans dominadors, han guanyat el Carranza en 10 ocasions, una més que el Cádiz, que avui intentarà igualar el seu palmarès. Recordem que la temporada passada els andalusos es van imposar els matalassers des del punt de penal. Més coses, ahir es van completar els partits d'anada de la tercera ronda de prèvia de la Champions i destaquen tres grans golejades. L'Estrella Roja 5, Pionic d'Armènia 0, el Maccabi Haifa 4, Apollon 0 i també el Bodo Glimt 5, Žalgiris 0.
I pel que fa al mercat, o quines novetats tenim?
Doncs el Chelsea ha fet oficial el fitxatge de Carni Chukwuemeka per 6 temporades procedent de l'Aston Villa. A banda, el lateral brasiler Àlex Telles va arribar ahir a la nit a Sevilla per passar la revisió mèdica i incorporar-se a l'equip a falta encara d'anunci oficial. I un últim apunt, l'exjugador del Madrid Borja Mayoral ha estat presentat aquest matí com a nou jugador del Getafe.
Falta una setmana i un dia perquè comenci la Lliga Espanyola, però demà ja ho farà la Premier, la Bundesliga i la Ligue 1. La Lliga Francesa comença amb dues grans incògnites. Si el PSG tindrà rival i si els seus partits es podran veure a casa nostra. Ens ho explica l'Ivan Conde.
La Ligue 1 és la gran pedrera del futbol europeu, però sovint és vista com l'aneguet lleig dels grans campionats, més encara des del moment en què Messi l'ha posat a l'epicentre. Acusada constantment de lliga de grangers, de molt física i poc tàctica i, sobretot, de poc competitiva. El PSG s'ha endut 8 dels darrers 10 títols. Només l'han pogut batre el Mònaco de Bernardo Silva i Falcao i el Lilla de Christophe Galtier, ara nou entrenador del París i obligat a assolir d'un cop per totes la glòria europea. Marxa Di Maria, però aterren entre d'altres Mukiele, Vitinha o Nuno Mendes per apuntalar un equip hipersònic. Pot tenir realment rival aquesta temporada? Respon Thibaut Leplat, analista a RMC i Panenka.
No se ve al día de hoy un equipo capaz de rivalizar toda la temporada.
I Pierre-Aquim Mugurni, periodista de France Ouest.
L'effectif du PSG est largement supérieur aux autres.
La plantilla del Paris Saint-Germain és clarament superior a la resta, però en anys anteriors ja hem vist com pot passar que algun equip doni la sorpresa.
Peut arriver que des équipes créent la surprise.
La zona noble s'ha reforçat de valent per aspirar al tro. Però en quin equip creuen més a França?
Les deux plus gros adversaires de Paris devraient être Lyon.
Els dos grans adversaris haurien de ser Mónaco i Olympique de Lyon. El Mónaco ha fitxat a Minamino i Embolo i té un bon equip. El Lyon han tornat Lacazette i Tolisso, ha fitxat Tagliafico i a més no juga a competició europea. Per a mi són els grans candidats al podi.
Plus que candidat al podi.
Aquests futbolistes i d'altres com Milik o Cengiz Under a Marsella o Ramsey i Schmeichel a Nissa són noms importants fitxats amb nou capital estranger. Capital xinès, nord-americà, luxemburguès i fins i tot el grup City. En un parell d'anys, la majoria d'equips de la Lliga han estat comprats per inversors multimilionaris. Creu Thibaut Leplat que la Lliga en cada riba es començarà a veure aquesta temporada.
Se van invertir mucho dinero en equipos en el Lyon, bueno, en el Niza con Ineos, en el Angers, en el Toulouse, que está llegando de la segunda división. Era una liga todavía un poco arcaica en comparación con los demás, pues ahora la liga está empujando fuerte con inversiones de fuera.
Aquest canvi també és palès a la zona temperada, amb equips que voldran tornar a aparèixer a una festa que no estan convidats. Matías Ribeiro és periodista SoFoot i Caparena.
Hi ha projectes com el del Lens, que porta 3 anys molt interessants, però que ha perdut jugadors i cal veure com evoluciona. El de l'Estrasburg, que ve de fer una temporada espectacular. Penso també en equips dels quals no s'espera gaire, però que sorprendran. És una temporada de molts canvis a l'Alicant.
L'any vinent, la Lliga es redueix a 18 equips per alleugerir el calendari i augmentar la competitivitat. Amb 4 descensos directes, la lluita per la permanència serà un infern. Alguns equips implicats, però, compten amb projectes cridaners.
El Lorient, que ha puesto a la cabeza de su equipo profesional, Regis Lebris, donde hay muchas expectativas con él, porque hablan de él como el nuevo Guardiola, ¿no? El Toulouse, jugando mucho con Big Data, con jugadores un poco exóticos, pero con modelos de juegos modernos, y etcétera, etcétera, un poco como el nuevo fútbol.
A inicis del segle XXI, el Saint-Étienne era l'equip amb més lligues franceses, i el Girondin, el líder de la classificació històrica. La darrera temporada van descendir de manera traumàtica. Perd 2 dels seus emblemes, una Ligue 1 que enguany tornarà a parlar català. Pau López ha fitxat per l'Olympique de Marsella, on ja hi era Pol Lirola. Òscar García Junyent continua un any més com a entrenador de l'històric Estat de Reims i Sidra Ramon és nou analista del Paris Saint-Germain. Veure'ls en acció ja serà un pèl més difícil. A hores d'ara, ningú no s'ha fet amb els drets televisius del campionat francès.
Este va a ser la última temporada un poco caótica, pero a partir de 2024 va a haber una subasta y ahí se va a racionalizar y de ahí se trata, ¿no? Tratar de modernizar esa liga, que hay cada vez más gente que la quiere ver, pero cada vez menos la puede ver.
Demà comença l'acció amb l'Olympique de Lyon a Ajaccio i dissabte debut al PSG al camp del Clermont. Revolució francesa o passeig militar? Ho descobrirem en els propers 10 mesos.
Informe exhaustiu de la Lliga Francesa. Ivan, ens has de parlar també del torneig històrics que avui posa punt i final als triangulars.
Doncs sí, es tanquen els triangulars amb el quart i darrer on participen Horta, Fundació Esportiva Grama i Manresa, aquest darrer l'equip de major categoria. El guanyador d'aquest triangular s'enfrontarà a semifinals al Sant Andreu, que va guanyar ahir el grup 3. Els quadribarrats van vèncer per 3 gols a 0 al Martinenc al primer partit i per 1 a 0 al Cerdanyola al segon. A l'altre partit del triangular, el Cerdanyola va superar per 2 a 0 al Martinenc en aquest duel d'equip que encara no saben a quina categoria jugaran l'any vinent, pendents de veure qui ocupa la plaça de l'Extremadura. A hores d'ara, tot i el comunicat d'aquests clubs d'ahir al matí, no hi ha hagut pronunciament públic ni de la Federació Espanyola ni de la Catalana. Aquest vespre, com dèiem, ja quedaran completament definides les semifinals, partits que ja jugaran a 90 minuts. Dissabte a les 6 de la tarda al Terrassa Sants i a les 8 al Sant Andreu contra el guanyador del grup d'avui.
Futbol, parlem de tennis. Després de les polèmiques declaracions sobre el català, Paula Badosa ha tornat a les pistes amb bon peu. Pol Rodríguez.
La catalana ha tornat a la competició un mes després i ho ha fet amb victòria contra la nord-americana Elizabeth Mandlik per 6-2, 5-7 i 7-6 als vuitens de final del torneig Wita de San José. La de Begur ha patit més del previst contra la número 240 del rànquing mundial. Badosa és la segona cap de sèrie d'aquest torneig i, recordem, no competia des de l'eliminació als vuitens de final de Wimbledon. Ha necessitat més de 2 hores i mitja per desfer-se de la jove rival Mandlik i filla de la txeca Hanna Mandlik, guanyadora de 4 Grand Slams a la dècada dels 80. Badosa ha començat molt forta i tot apuntava a una victòria clara, primer set amb comoditat, però l'americana ha reaccionat al segon set i se l'ha endut després de trencar el servei de la catalana amb el 5-5 iguals. Amb el 6-5 en el tercer set, Badosa estava contra les cordes, però ha atibat de coratge per forçar el tiebreak i guanyar 5-7 en l'última batalla. Ara, als quarts de final, s'enfrontarà a la guanyadora de l'atractiu duel entre l'americana Coco Gauff i la japonesa Naomi Osaka, d'aquesta nit a 1:15 de la matinada.
I en atletisme, mentre l'equip espanyol acumula baixes de cara a l'europeu de Munic, una lleidatana ha fet història al Mundial Sub-20 de Colòmbia. Oriol.
Sí, Berta Segura s'ha classificat a la final dels 400 metres llisos dels Mundials Sub-20 que s'estan disputant a Cali i ho ha fet per la porta gran. A la primera ronda d'aquests Mundials va fer la seva millor marca, 52,50 segons. I ahir a les semifinals va aconseguir el seu segon millor registre. L'atleta lleidatana té tan sols 19 anys i un futur prometedor per endavant. Feia 42 anys que un atleta de la selecció espanyola no disputava la final dels 400 llisos en aquest Mundial. L'última que ho va fer va ser la val·lisoletana Julia Merino l'any 1990 a la ciutat búlgara de Plovdiv. La prova final se celebrarà aquesta nit i Segura hi arriba amb la sisena millor marca del campionat. La gran favorita per guanyar és la britànica Jamie Mary John, que presenta un 51,79, 7 dècimes menys que la lleidatana. Berta Segura estarà també als europeus de Múnich, que es faran entre l'11 i el 21 d'agost. Ara bé, la delegació espanyola ha patit una altra baixa per disputar aquesta gran cita a la ciutat alemanya. A la ja coneguda baixa de la saltadora valenciana Fàtima Diamé, per culpa d'una lesió, se li suma també la de Bernat Calet, del velocista català.
El Mundial de MotoGP reprèn aquest cap de setmana a Silverstone i allà hi tenim l'home motor de RAC1. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia. Després de 5 setmanes d'aturada, més llarga del que es preveia el calendari inicial per la suspensió del Gran Premi de Finlàndia, els motors es tornaran a engegar demà al circuit anglès de Silverstone per la 12a cita de la temporada. Fabio Quartararo hi arriba com a líder sòlid de la categoria reina MotoGP amb 21 punts d'avantatge sobre el català d'Aprilia Aleix Espargaró, però el francès de Yamaha té una penalització pendent per diumenge, una volta llarga que li farà perdre uns quants segons i li pot complicar la cursa d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya. Precisament, la penalització de Quartararo és per la topada amb Aleix Espargaró a Assen, que va enviar el granollerí fora de la pista amb el Diablo per terra. El gran dels Espargaró s'aferra la primera oportunitat de disputar un títol de la seva vida i Silverstone li porta bons records l'any passat i va aconseguir el primer podi amb Aprilia. El guanyador de la cursa, però, va ser qui ara és el seu rival, Fabio Quartararo. El circuit del comtat de Northamptonshire també porta bons records a Pol Espargaró, que l'any passat hi va aconseguir la pole. El petit dels germans de Granollers, pilot Repsol Honda, arriba a Anglaterra recuperat de la lesió a les costelles que es va fer a Sachsenring i que el va deixar fora de les curses d'Alemanya i dels Països Baixos. Pel que fa a les altres categories, el murcià Pedro Acosta, que es va trencar el fèmur de la cama esquerra fa 6 setmanes, ha vingut a Anglaterra convençut de passar avui l'examen mèdic i poder córrer. I el català Marc García, pilot de 22 anys de Castellbisbal, que està disputant la categoria Superesport 300 del Mundial de Superbikes, en va ser campió el 2017, debutarà al Mundial de Moto3 amb l'equip CIP Green Power, en substitució del lesionat Joel Kelso. Els entrenaments començaran demà a les 10 del matí, hora catalana, i les curses seran diumenge, quan passin 20 minuts de les 12 del migdia a Moto3, a les 2 de la tarda la de MotoGP i a 3:15 la de Moto2. I la previsió és de bon temps per tot el cap de setmana. Gairebé un miracle a Anglaterra.
Encara en motor, Andrea Dovizioso ha anunciat que retirarà els 36 anys després del Gran Premi de San Marino. Carl Crutchlow serà el seu substitut a Yamaha RNF per les 6 últimes curses del campionat. Repassem ara l'actualitat esportiva. Ivan Condé.
El Barça de futbol sala ha anunciat la seva pretemporada. Demà marxa a Andorra per fer un estatge de 4 dies i arrencarà els amistosos amb dos a porta tancada. El dia 12 contra el Mataró i el 13 contra el Barça B. Dijous 18 juga contra el Jaén al Trofeo de l'Olivo. El 27 i el 28 d'agost la Masters Cups contra l'Sporting de Portugal i el Benfica respectivament, i el primer cap de setmana de setembre la Copa Catalunya. La setmana següent, la del 10 i l'11 de setembre, primera jornada de Lliga amb derbi català. Als Mundials de Piragüisme de Halifax hem tingut doble alegria catalana, tant el K4 500 masculí amb Saúl Cravioto com el K4 femení amb Laia Pèlex han guanyat les seves respectives semifinals i es classifiquen de manera directa a la final.
5 minuts i seran les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC1 migdia.
Una tarda tranquil·la, una platja tranquil·la. Aquest estiu et mereixes passar unes vacances tranquil·les. Perquè amb l'alarma de Movistar ProSegur t'avisen si passa res a casa en menys de 29 segons. Si calgués, truca'm per tu a la policia. Gaudeix de l'estiu per 14,90 euros al mes durant 3 mesos contractant-la fins al 7 de setembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? RAC1, La Vanguardia i Mundo Deportivo organitzen el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Participa publicant la teva fotografia en Instagram al costat de la seva descripció i l'etiqueta coixinet 7 Meravelles de Catalunya. Entre totes les fotos sortejarem un iPhone 13. Participa!
Vine, fica't sota el meu paraigua.
Sempre hi ha algú que cuida de tu. Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem 25 anys treballant per una publicitat responsable. Campanya finançada pel programa de consumidors 2014-2020 de la Unió Europea.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet, però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bon Preu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius ara?
Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs, vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Prova ara el nou Feliway Help, 7 dies d'ús, ideal per a situacions d'estrès ocasional. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
O sigui que si me'n vaig de vacances puc veure la casa quan vulgui? És que anar-me'n i deixar-la buida...
Pot marxar tranquil·la, ja està tot instal·lat. Miri, amb el mòbil pot veure la casa en tot moment. Només ha de prémer aquí, veu? A més, si algú intentés entrar, ho detectem abans que passi. Hi ha sensors de portes i finestres, i la càmera de fora també ens avisaria. I si cal, podem enviar un dels nostres vigilants per veure si tot està bé.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1.
Diumenge 7 d'agost, dia lliure, amb Esteve Girel en directe des de Premià de Mar.
Que ja ho tenim tot, tovallola, crema, les pales de platja...
Però Esteve, que a Premià ja anem a fer un programa de ràdio.
Ja ho sé, però ja que som al Maresme, podem aprofitar per anar a la platja una estona, no?
Ah, sí, sí, podem fer una rosseta també ja que hi som.
Ara m'agrades, però abans de tot això tenim programa. Ens hi posem a les 9 del matí i us hi esperem.
Diumenge 7 d'agost, programa especial del dia lliure en directe des del Centre Cívic de Premià de Mar. Vine a la ruta d'estiu de RAC 1. Tots som 1.
Dos minuts per les 3, encetem l'agenda cultural amb molta música, en gran part gràcies als festivals. És l'artista que posa veu a la cançó de l'estiu de RAC1 d'aquest any, actuarà als Sons del Món de Roses aquesta nit i presentarà el seu últim disc, Karaoke. I avui passa per l'escenari del Festival de Cap Roig, Sergio Dalma. A banda dels clàssics com aquest, Bailar Pegados, i actua també per presentar el seu nou disc, Alegria. I a Pineda de Mar... Els altres clàssics, els Hombres G, que fan parada al Festival Arts d'Estiu, interpretaran els temes del seu disc més recent, L'Esquina de Roland. I Lucas Vidal s'estrena al Festival Castell de Peralada amb el seu primer disc en solitari. El compositor de bandes sonores, guanyadores d'Òscar, com les de Palmeres en la Nieve i Nadie Quiere la Noche, debuta en aquest festival amb Karma, un disc que barreja ritmes més electrònics amb música d'orquestra. I el festival Jardins de Terramar de Sitges, avui Rosario Flores. Te lo digo todo. La cantant, que t'ho diu tot i no diu res, continua enllaçant actuacions a Catalunya després de fer parada ahir a Cap Roig. I tot plegat el mateix dia que comença el festiuet a Coma-ruga. Un tobogán, li falta un tobogán, que vagi al... Amb els valencians, però també amb Buos i Every Night.